Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Amb nosaltres, ací als estudis de Ràdio Pega, ho tenim tot a punt per explicar-vos algunes qüestions de l'actualitat avui divendres, 13 de març. Repassem titulars ja amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pego aprova els marcs pressupostaris de 2027 a 2029. Ha estat en una sessió plenària extraordinària celebrada a les 8 d'este matí. L'aprovació ha comptat amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició. Estos marcs pressupostaris no inclouen l'execució del teatre municipal perquè, apuntava el regidor d'Hisenda, que és difícil preveure d'on arribaran els ingressos per costejar el projecte i tampoc està clar quan es podrà posar en marxa. D'altra banda, des del Partit Popular s'ha apostat per negociar uns pressupostos per a 2026. Abans, però, volen saber en quin punt de compliment es troben els comptes de 2025. El ple ordinari d'abril canvia d'horari. La raó és fer-lo compatible amb la programació de Setmana Santa, ja que el primer dijous d'abril, quan se celebra la sessió plenària, enguany coincideix amb Dijous Sant. El professorat d'Elies Enric Valor es concentra per reclamar millores laborals i salarials. Una mobilització convocada per STPB, CESIF, Comissions Obreres i UGT. És la tercera vegada que els sindicats convoquen el professorat per a concentrar-se a les portes dels centres. La primera vegada va ser el 20 de novembre i la segona el 10 de febrer, coincidint amb la Junta de Portaveus. L'orquestra de la Marina Alta dona veu als sonets que van inspirar les quatre estacions de Vivaldi amb Tomàs Llopis, una proposta artística singular que incorpora la recitació en directe dels sonets que van provocar la germinació de la composició barroca de Vivaldi. Una interpretació que té lloc este diumenge 15 de març a les 7 de la vesprada a l'Auditori de Beniarbeig. Dissabte obrim camí en seta el cicle de cremar de monuments fallers. Des de dijous es pot contemplar la dotzena falla d'obrim camí a l'espai veïnal. Dissabte serà moment de dir-li adeu.
Els informatius a Ràdio Pego.
Este matí ha tingut lloc una sessió plenària extraordinària a l'Ajuntament de Pego. En esta s'han aprovat els marcs pressupostaris de 2027 a 2029 amb els vots a favor de l'equip de govern, del PSPB, i l'abstenció de l'oposició, Partit Popular i Compromís. Els marcs pressupostaris ja comptaven amb l'aprovació prèvia de la Comissió d'Hisenda del passat 10 de març i es porten avui a ple perquè la data límit per remetre'ls al Ministeri d'Hisenda vens demà dissabte 14 de març. Els marcs pressupostaris reflecteixen les previsions d'ingressos, de despeses i l'estabilitat pressupostària, en aquest cas referits als exercicis 2027, 2028 i 2029, en base al que s'espera en este exercici, el de 2026. En l'apartat de l'estabilitat, intervenció ressalta que enguany no es complirà la regla de la despesa, però sí que es complirà la resta d'anys, de 2027 a 2029. En el torn de paraula, el portaveu de Compromís ha manifestat que este punt és una exigència anual del Ministeri d'Hisenda. Ha lamentat Víctor Climent que s'hagi hagut d'aprovar en un ple extraordinari pels costos que comporta la seva celebració. No obstant, no ha posat objeccions Compromís i ha anunciat Climent l'abstenció de la formació.
això que estem aprovant és una cosa que fem anualment, és una exigència del Ministeri per a control de la regla del gasto i els objectius d'estabilitat pressupostària, l'objectiu. I com ha passat 3 anys, alguns anys ho fem, només volia aclarir que alguns anys ho fem en ple ordinari, altres en extraordinari, cosa que ens ha pillat el bou a altra volta, i és una llàstima perquè costa diners un plenari. Un plenari té una comissió abans, després n'hi ha un pleno, i un poc més de 4.000 euros costa això que haurem pogut fer en el plenari interior. És 2 punts a programar. Això és l'únic que vull dir. La resta és el que les previsions que hem fet d'intervenció. I així s'inclou les despeses previstes en l'aplicació de la RPT. Sí que vaig parlar amb Carmen i el tema del teatre, que tots estem d'acord en que anem a tirar-ho endavant, que costarà diners, això no està previst ahir, però bueno, que és el que és un tràmit més que res, i nosaltres anem a abstindre'ns i deixar que s'aprove.
El portaveu popular Ferran González incidia en que es tracta d'una previsió que fa l'equip de govern i a partir d'ahir ells són els que gestionen i els que treballen, i apunta que després no es complixen aquestes previsions perquè reconeix que és difícil. Reitera González que el Partit Popular no comparteix la gestió que realitza el PSPB i està convençut que els impostos que paguen els veïns i les veïnes del poble podrien estar millor gestionats i ser més eficients en la seva implementació. Diferenciava Ferran González entre els marcs pressupostaris que estaven debatent i un pressupost, ja que destaca que un pressupost es negocia.
La gestió que fan, pues, nosaltres no la compartim. Nosaltres és cert que negociem i treballem coses, però no compartim la gestió que estan fent. Podrien demanar pressupostos a les empreses quan fan coses. Ens han trasladat ja diferents voltes que treballen en la línia de reparos que siguin els mínims possibles, i nosaltres, quan veiem que així no és i sabem que s'aplica aquesta ferramenta per a donar la millor solució i més ràpida possible al poble de Pego, ho fem viable per a que el poble sigui el millor atès possible, però sí que és cert que els impostos que paguen els veïns i veïnes del nostre poble podrien estar millor gestionats i ser més eficients en la seva implementació. No té res que veure este marc pressupostari en un pressupost, i un pressupost és quan es negocia. Ja va passar, per exemple, l'únic que hi ha hagut en aquesta legislatura, que ha sigut el de l'any passat, el de 2025, on nosaltres, els populars, m'ho van tenir que sentar i van negociar en l'equip de govern, en el PSOE, i van arribar a un entendiment d'un acord per aportar propostes d'ells i propostes nostres per aportar-les endavant. Nosaltres ara estem fent el seguiment, n'hi ha que s'han realitzat, és cert, n'hi ha d'altres que estan en procés, i hem demanat un informe a l'equip de govern, a les seves regidories, al senyor alcalde, perquè ens passen la situació que estan totes elles, i a partir d'ahir serà quan, esperem, nosaltres tenim desig que es pugui arribar a aprovar un pressupost este any 2026. Ja ho han fet, segur que ho han fet, viable en aquesta legislatura, i ha sigut com s'ha beneficiat el poble en moltes actuacions de les que nosaltres hem plantejat. També hi ha algunes que quan ho fan socialistes, nosaltres ho diguem, si ho han fet bé, ho diguem, que no tinc cap de problema, igual que diguem que la gestió podria ser molt millorable. I a partir d'ahir, el nostre desig és que s'aprovi un pressupost del 2026, i el primer pas és el que es va ja acordar i negociar en el 2025 per a poder seguir continuant en esta línia, que és l'única que nosaltres entenem que és de treball des del minut que va començar la legislatura, i és el que farem fins a acabar-la. A partir d'ahir, nosaltres anem a abstindre-nos perquè és un tràmit.
El regidor d'Hisenda confirmava que l'aprovació dels marcs pressupostaris a 3 anys vista és una obligació que estableix el Ministeri d'Hisenda. Ricardo Sendra, respecte a l'absència d'una quantitat destinada a l'execució del Teatre Municipal, destacava que hi ha massa incertesa.
Pues agrair la vostra atenció per tal d'aprovar els marcs pressupostaris i després comentar-vos, com bé ha dit el company de Compromís. Les entitats locals estem obligades per l'article 6 de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera a remetre informació de les previsions de futurs pressupostos, en concret els propers 3 anys, 2027, 2028 i 2029, al Ministeri d'Hisenda. Són uns plans pressupostaris estimatoris d'unes previsions futures de despeses i ingressos, sempre tenint en compte l'estabilitat pressupostària i el deute públic, que enguany ja podem dir que és zero. Com heu dit abans, n'hi ha algunes qüestions, com ha explicat bé la tècnica d'intervenció, i després el tema del teatre no podem estimar en ningú any quan serà, perquè ni sabem com arribarà l'ingrés, i al final ens eixiria també un resultat pressupostari en un exercici negatiu, perquè ja on traiem els ingressos. Per tant, no s'ha contemplat, i en el marc pressupostari posterior, en els posteriors anys, si està això licitat o en projecte ja a punt de finalitzar, es contemplarà.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
I en aquesta sessió plenària extraordinària també s'ha tractat el canvi d'hora de celebració del ple ordinari del mes que ve. Els plens ordinaris, recordem que tenen lloc el primer dijous de cada mes, a no ser que coincidisca en un dia festiu. En aquest cas, a l'abril, el ple se celebrarà el dijous 2 d'abril. En este 2026, aquest dia coincideix en el dijous sant, un dia que a la Comunitat Valenciana no és festiu, però que per la relada tradició a Pego de la Setmana Santa hi ha programada processó en fer-se fosc. Donada la coincidència, l'alcalde ha considerat convenient el canvi d'hora per a fer compatible la política i la tradició religiosa. Enrique Moll ho ha expressat així.
És el dijous sant i no vaig trobar bé jo com a alcalde que estiguem així molt en un plenari que pogués ser més llarg o més curt i que estiguera passant la professora aquest dia. Entonces, ja s'ha fet altres vegades canviar-se el mateix dia i posar-se a les 8 del matí. Em vaig posar en contacte tant amb el portaveu del Compromís com amb el portaveu del Partit Popular, que em van dir que no hi havia ningú problema i, per tant, portem el canvi a este com és preceptiu i s'ha de fer en un plenari extraordinari el canvi d'hora.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Ahir dijous, 12 de març, el professorat de l'IES Enric Valor de Pego es concentrava a l'hora del pati a les portes del centre. Una imatge que es va reproduir en desenes de centres educatius per a reclamar a la Conselleria d'Educació millores salarials i de condicions laborals. Esta és la tercera vegada que els sindicats, STPB, CESIF, Comissions Obreres i UGT, convoquen el professorat a concentrar-se a les portes dels centres. La primera va ser el 20 de novembre, la segona el 10 de febrer, coincidint amb la Junta de Portaveus. La pròxima cita és dimarts, 24 de març. Serà l'última abans de la vaga que hi ha convocada per al dimarts 31 de març. Els sindicats d'educació reclamen una recuperació del poder adquisitiu perdut, la reducció de ràtios i burocràcia, la recuperació de les plantilles docents retallades i la millora de les infraestructures educatives, a més de la derogació de la Llei de Llibertat Educativa.
Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
El director de l'orquestra de la Marina Alta, Paco Estevez, volia muntar un espectacle diferent durant esta temporada i va pensar en Tomàs Llopis per a crear-lo. Este diumenge, 15 de març, l'Auditori de Beniarbeig serà testimoni de l'estrena d'un format nou per a l'Home que integra música i paraula en directe. Les quatre estacions de Vivaldi són el fonament de l'espectacle que incorpora la recitació en directe dels sonets que van inspirar l'arxiconeguda composició barroca. Els textos, poc coneguts pel gran públic, descriuen escenes de la natura i formen part del mateix univers creatiu de Vivaldi. El vessant de Rapsoda de Tomàs Llopis es podrà gaudir diumenge, però abans d'això, en el procés de creació de l'espectacle, Llopis ha exercit de traductor dels sonets inspiradors de l'obra. En aquest treball ha intentat que el poema soni per a nosaltres com sonaria si fórem italians.
L'encàrrec que em va arribar perquè, parlant amb Paco Estevez, m'ho va explicar. Vam pensar que havíem de fer alguna cosa interessant junts i va vindre la idea i no res, mira, em vaig posar a fer la traducció. He intentat que el poema soni per a nosaltres com sonaria si fórem italians, tenint en compte que és un sonet del segle XVIII i que hauria de semblar-se a un sonet nostre del segle XVIII amb el ritme propi del sonet i també, si vols, amb els arcaïsmes i amb un llenguatge pròxim al segle XVIII.
I justament, segons explica Llopis, la lectura i la traducció dels versos que li han permès escoltar les estacions com si foren paraules, establint una clara harmonia entre música i poesia. Es podria dir que establint un diàleg entre el rapsoda i l'orquestra i amb el violí solista Eugeny Morgatov. Deixava clar el rapsoda, però, que no és com una òpera cantada.
No és com una òpera cantada. Senzillament és una mescla, és el concert de les quatre estacions amb unes petites mostres, uns incisos dins de l'execució, sense que pare la música, on la paraula il·lustrarà allò que suggereix el poema. Sentirem... el poema diu, per exemple, que canten els ocells i l'oient, l'espectador, podrà identificar perfectament els ocells a partir de les notes dels instruments. Per posar un exemple.
El concert que té lloc, com hem dit, diumenge a l'Auditori de Beniarbeig compta amb el suport de l'Ajuntament d'esta localitat i de la Fundació Dénia. Per Tomàs Llopis, l'experiència és extraordinària.
Per a mi és una experiència extraordinària perquè jo no sóc músic, com que no sóc músic i m'agrada molt la música i tinc una certa frustració perquè no he pogut aprendre música, estar amb una orquestra per a mi és un privilegi. És un privilegi que pense gaudir molt i espero que tant de bo això agrada també al públic que assistisca.
Podeu aprofundir en el projecte reescoltant Pego, París i Londres, que ahir a la vesprada va dedicar el programa a este espectacle. Un programa que repeteix, recordem, diumenge de 7 a 8 del matí i esta vesprada ja el tindreu disponible al web.
Els informatius a Ràdio Pego.
Amb el sol fora, des d'ahir a la vesprada es pot contemplar la 12a falla d'Obrincamí a l'espai veïnal entre el segon i el tercer pavelló, un monument que realitzen els usuaris i les usuàries i la gent voluntària de l'associació en un taller anual dedicat a això, a elaborar ninots. En este 2026 s'han inspirat en tres col·laboradores i col·laboradors que els aporten ritme cada divendres al migdia. Com explica la presidenta d'Obrincamí, Gemma Castellà.
La falla va de músics. Enguany, Llúcia, Cristal, Oliver han vingut a donar-los música es divendres pel migdia, a les 12. I la veritat és que s'han inspirat per a fer la falla de músics.
Txelo Serra, la dissenyadora del monument, confirma que la falla és un homenatge a la música, als músics i les músiques que tenim, i per a simbolitzar-ho s'han agafat a la banda com a fil conductor.
No, la falla en si és quasi com un homenatge a la música que teníem, als músics, però realment és la banda. La paraula banda, el que significa... i que té diversos significats. Per això que tenim una rosa banda, una banda de música, una banda de rock, una banda de gàngsters. Ah, el més important, la banda fallera, que ja que estem en falles, està la banda fallera també. És dir que en si és com un homenatge i damunt pues, un poc la paraula banda, que és el que té l'eslògan de la falla.
La primera crema a Pego, la de la 12a edició de la falla d'Obrincamí, es durà a terme este dissabte 14 de març a les 12:30. Enguany, com diem, no estarà en principi al que és el pati principal per qüestions de logística, però de segur que el moment, com sempre, és ben inspirador i especial. I pel que fa a la previsió meteorològica, estabilitat durant el que resta de jornada. Només apareixeran intervals de núvols a partir de mitjan vesprada i per la nit, sense, com diguem, major importància. El vent bufarà un poc més fort esta vesprada nit, al voltant de 20 km per hora de component sud-oest. I les temperatures, avui hem tingut 11 graus de mínima i les màximes arribaran als 21 graus. Demà dissabte sí que tenim un dia inestable, amb molta nuvolositat i amb un 70% de probabilitat de precipitació des del migdia fins a mitjan vesprada. Després, esta probabilitat de precipitació desapareix i ja de nit podríem veure fins i tot en algun moment la lluna. Pel que fa a les temperatures, dissabte baixen les màximes, les mínimes es mantenen en els 11 graus, les màximes arribaran als 17, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, i el vent anirà baixant d'intensitat a partir de la vesprada, a partir del migdia i mitjan vesprada. I bufarà de manera de component variable. Per a diumenge, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, començarem el dia amb nuvolositat abundant, que anirà, aquests núvols aniran trencant-se a mesura que el sol agafi força, i acabarem el dia pràcticament ras amb intervals de núvols. Temperatures mínimes més baixes, 9 graus de mínima, 17 de màxima, i el vent sí que el notarem més fort. Bufarà al voltant de 30 km per hora de component nord. Fins ací l'informatiu d'avui divendres 13 de març. Moltes gràcies per fer-nos companyia, per estar ahir a l'altra banda, i com cada dia desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada, i com avui divendres aquest desig s'estén al cap de setmana. Que ho passeu molt bé, ens retrobem dilluns. Adeu, una abraçada.